Dos quarts de deu, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim els nostres tertulians habituals, la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, el Narcís Clavé i el Pasqual Dusó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
No sé si van gaudir ahir de la marxa infantil, si van fer el recorregut amb aquestes 1.200 parelles que van passejar per Collserola. No, no?
Jo ja fa anys que no hi vaig a la marxa, marxa infantil.
A mi no em permeten entrar-hi.
No, sí que et permeten entrar-hi, però per un altre camí.
Jo vaig anar a acomiadar el meu net, a un dels meus nets, i era impossible de reconèixer. És a dir, si no és pel pitrall, perquè no era l'esquena del pit, si no és pel pitrall, pel número del pitrall, no sabria qui és. Es veus tot de gorres vermelles, tot de camises blanques, tot de camises blanques, i clar, una munió de nens, i a més tots bellugadissos, que no s'estan, semblen sargantanes. I al final vaig trucar i vaig dir, quin pitrall dur? Diu, doncs el mil no sé què, vale, pues, i llavors el vaig poder identificar, i d'allò. Però és impossible, sembla mentida com pot concitar.
És el problema dels uniformes.
Sí, no és el problema, jo crec que és l'avantatge. I vaig estar-ho pensant, això, Maria. Dic, ostres, és veritat, són tots iguals. I mira que els meus nets, pues, els puc reconèixer. Doncs no.
Jo admiro la capacitat de no perdre's, que cap parella es perdi.
No,
perdi. Però... no ho sé, eh? 1.300 parelles...
La capacitat és del grup muntanyenc,
no?
És d'organització. Hi ha molts controls.
Sí.
Abans es fan la marxa, el control número 0, per veure...
El que diu el Pep de no perdre's, només per la sortida, que mira que van tots acomboiats, ja veus que uns estan parlant amb aquests, els altres estan distrets amb l'altre. No estan per la feina. No estan per la feina ni de lluny. I no es perden, sí, sí.
Lourdes.
No, jo vaig estar... O sigui, no vaig anar a la marxa infantil.
No, que no tinguéssiu algun net, algun nebot, no sé.
No tinc edat de net, senyor.
Net, nebot, fills, ja has tenit una edat que no podeu participar.
No diguis que no tens edat de nets. No, perquè tens edat de nets, perquè tens una filla per mereixer.
Perdona, però això era d'una altra època, quan la gent es casava als 20 i pico. D'avui en dia, els nois i noies no es casen dels 30 a 35 i...
Si es casen i no s'aparellen, no?
Bueno,
escolta,
tenen criatures.
Digues, centrem-nos.
Per tant, no vaig a... O sigui, vaig estar, va ser a Can Calders, i des d'allà passaven... Bueno, i els vaig veure, no? I ho vaig trobar meravellós. Una altra vegada més, vull dir, em felicito d'estar visquent a Sant Cugat.
És
estupendo veure aquesta participació,
sí,
tota la canalla al carrer. Vull dir, semblo, no sé, com un lobby de promocionar Sant Cugat, però jo a tothom li vaig dient, és que per les parelles joves trobo un lloc meravellós per viure...
Per viure... les grans també.
També.
Sí, també.
Però, bueno.
No, per exemple, passejar aquest dissabte a la tarda per Sant Cugat, t'adonaves com els parcs, les places, són essencials per la vida de les famílies amb criatures. Perquè veies nens, nenes, avis, pares, mares, tiets, amb les criatures, clar, amb aquest temps, no? Aquest temps
de 20 graus. La plaça Pep Ventura el dissabte van fer una rossada per la República, a l'Esquerra Republicana.
Ah, sí? Doncs no vau avisar.
T'hagués pogut convidar.
No, ho dic per cobrir-ho, no, perquè dissabte vaig anar amb els meus pares.
Sí, és una rosada molt maca. Molt
també va haver-hi un altre Valldoreig de l'Associació de Veïns Progressistes de Valldoreig, diumenge. Bé, escoltin, a veure, avui comencem des de coap.cat la setmana contra la pobresa i l'exclusió social. L'objectiu d'aquesta iniciativa que tirem endavant des d'aquesta casa és donar a conèixer les conseqüències socials de la crisi a Sant Cugat i també, en paral·lel, engeguem una gran recollida local d'aliments. El menjador social i el banc d'aliments de Càritas són els beneficiaris d'aquesta recollida que finalitzarà dissabte en un acte públic a la plaça d'Octavià. La proposta té la col·laboració de l'Ajuntament i Càritas i també el suport de l'obra social de la Caixa i també una cosa que ens omple d'orgull, que hi ha la participació de més de 70 entitats, establiments i empreses de Sant Cugat. Jo ara els llenço el tall d'una sociòloga amb qui hem parlat, la Blanca Moreno, que ens explica quin tipus de pobresa ens trobem a Sant Cugat ara, després de la crisi econòmica.
La pobresa a Sant Cugat té aquestes dues característiques. D'una banda, és la pròpia de la pobresa arreu, és a dir, afectació molt més als sectors ja pròpiament vulnerables, però també és veritat que té unes característiques molt pròpies de la idiosincràsia de la ciutat, com serien una nova cara de la pobresa de les famílies benestants.
Aquest és el retrat que fa, és un retrat òbviament molt breu, amb 30 segons, tot i que en el reportatge que fem avui de televisió ella explica amb més detalls això. No sé si des de la seva experiència, des de la seva vida al carrer a Sant Cugat, amb les relacions que tenen amb altres santcugatencs, si han percebut en els darrers anys canvis, és a dir, si veuen que hi ha famílies que ho estan passant pitjor que fa altres anys, i sobretot si també han trobat alguna part o algun exemple d'aquesta nova pobresa a la qual feia referència la Blanca Moreno, que és que gent que fins ara més o menys les coses li anaven bé, doncs de cop i volta es troba que per una circumstància personal o laboral es troba que aquell cert benestar, que tampoc eren luxes, doncs es veu afectat i que tenen dificultats o per arribar a final de mes o que es troben en situacions molt més dramàtiques. I dit això, doncs parlem una mica d'aquest tema. Què els sembla?
El problema, a Sant Cugat sempre hi ha hagut aquest problema. El que passa que mai l'hem volgut reconèixer. La gent que ens hem dedicat a la política, ho sabem bé. Les Planes, al darrere el monestir, hi ha una sèrie de bar, la zones de la Floresta, hi ha sectors de la població, i ara molts gent de fora que ha vingut a viure aquí, que viu en pisos patera, no és només a Badalona que viuen en pisos patera, això ha existit sempre a Sant Cugat. El que passa que sempre hem ensenyat la part maca de Sant Cugat. Segur que ara continua passant. A mi, la persona, el xòfer, el conductor que em porta gasoil a casa, em diu que hi ha gent que al mig de l'hivern posa 200 euros de gasoil, que sap que no en tindrà ni per un mes, i quasi li sap greu cobrar-los-hi perquè veu que realment s'ho estan passant malament. I això passa a Sant Cugat, i ha passat sempre a Sant Cugat. El que passa que ens agrada pensar que som el país del golf, dels xalets i de les cases maques.
Evidentment, si som una població, doncs som una població i cap de tot. I cap de tot, i hi ha de tot. I clar, hi ha un percentatge de persones que es poden trobar en aquesta situació. O sigui, la idea de que la situació actual és la de sempre, no. Diguem-li, potser podíem tenir un percentatge, però s'hi han afegit moltes persones que tenien unes capacitats i unes solvències, i jo recordo en concret una persona, una amiga meva, i jugàvem unes partides i així, i que un dia ens va dir: ja no puc venir a jugar. Lògicament nosaltres ens vam oferir a cobrir-li que per aquest aspecte no patís.
Que jugàveu diners?
Padel.
Esport,
però havíem de pagar la pista. I aquestes coses, no? I llavors doncs ens va explicar, doncs, la seva situació, se li venia a balla. I la persona amb, crec que té tres criatures,
no, a mi no em preocupa tant que no pugui jugar a pàdel com que no pugui posar gasoil a casa seva.
Aviam, t'estic dient que era anecdòtic lo del jugar a pàdel. Vull dir que vivia relativament bé, bastant bé, i que en aquests moments doncs estava buscant feines de qualsevol cosa. I a casa seva, vull dir, ho van perdre tot, vale? Vull dir, o sigui, no és que no pugui jugar a pàdel, frivolitzes una cosa, de veritat, em molesta i em dol, perquè és el patiment d'una família que conec molt greu, molt greu. Vull dir, i una, només per una n'hi ha prou.
Ha quedat clar. Narcís, Pasqual
també,
o Pasqual?
Això també es veu, inclús parlant amb l'esport, de l'esport, jo estic segur que els centres de gimnàstica, dels dies, tot això, han perdut una quantitat de clients impressionant. Inclús parlen de tancar, que verdament la societat... sí, és igual, però és un símptoma, perquè si treuen l'esport se trobaran unes altres coses. O sigui, el que preguntava el moderador és que la societat Sant Cugatenca està sopetint també la crisi. A tots hi hem baixat. Que hi ha alguns que no, que continuen comprant-se Porsches. Sí, l'altre dia vaig llegir que el Porsche pues, estava, era el número del món i amb increments, etc. Però que la societat està, es veu en la conservació de les cases, es veuen moltes coses.
Exacte.
Que hi ha...
jardins que es deixen...
S'està patint. Sí. S'està patint. Esclar, es treu el jardí, després es troba, i al final es trobarà la cancel·lada, no?
Pasqual, com ho veus?
Efectivament, veig que hi ha molta gent que prima les seves despeses, o sigui, diguem-ne de luxes o del que sigui, cada cop n'hi ha menys. Però crec que aquí a Sant Cugat, o almenys les experiències que jo tinc, és que les famílies apaivaguen molt, mitiguen molt la trompada dels aturs. És a dir, per què? Perquè veus que sí, que el fill va a casa dels pares, que els pares fan, els pares jubilats, evidentment, vull dir, per la cosa que estic dient, i que penso que això minora la misèria, anem a dir-ho així. És a dir, estan en l'atur, la gent s'estreny el cinturó tant com puguis, però arribant als graus de pobresa, penso que les famílies són les que ho mitiguen. I d'això que deies tu de la recapta d'aliments, l'única cosa que em fa por, que, bueno, tant de bo que tinguin molt èxit totes aquestes campanyes, perquè crec que l'han de tenir, la solidaritat quan s'ha de demostrar és quan és en els moments que cal. Però em fa por que, sí, així com el Banc d'Aliments va fer la gran recapta i fa molta propaganda, aquestes o queden com a campanyes menors, queden com a campanyes menors, ho acaben banalitzant les... Bueno, mira, espera, que fan un altre recapte, la de la setmana, aquesta és la de la ràdio, aquesta és la del no sé què, i crec que això pot ser perillós.
Ens ajudaran, si poden, no?
Sí, sí, evidentment.
No, no, escoltin, el que passa que, parlant un dia amb la responsable de Càritas a Sant Cugat, amb l'Amèlia de Juan, que fan una feina extraordinària, ens explicava sobre això de recaptar aliments i ajudar Càritas, que moltes vegades tothom se'n recordava de Càritas només al Nadal, no? Que al Nadal, doncs, potser a l'arribar aquestes dates en sí. què estàs amb familiars, sí. etcètera, etcètera, i era quan s'organitzaven aquestes recaptes. I quan vam parlar amb ells, intentar tirar endavant una iniciativa com aquesta, ens va dir, home, si ho poguessin canviar de data i buscar, per exemple, un mes com l'abril o el maig, que potser la gent no hi pensa tant, doncs us ho agrairíem. I per això també agraïm aquests 70 punts de gent que ens intentaran ajudar doncs, a recaptar aliments. Algun comentari més sobre això?
Això que s'ha d'anar als supermercats.
Això cadascú porta una sèrie d'aliments, ara us diré exactament quins, entitats, perquè no em vull equivocar. Perquè,
hi ha entitats que ho tenen, per exemple, el Muntanyenc ho té.
Sí, hi ha 70 punts. Sí. Mira, des del Club Muntanyenc, el Club Mirasol, el Sant Cugat Esport, la UESC, l'associació...
Allò és per portar-los, però anar-los a buscar, a comprar, que s'ha de comprar...
S'ha de comprar en un altre lloc, sí. S'ha de portar,
I els supermercats, tipus...
I col·laboren? Grossi,
així,
I col·laboren, a veure, deixa'm buscar. Amb un preu especial, no, però sí que...
Veure, no, però recullin, altres vegades ho han fet, sí. no?
Jo... En aquest cas no recullen, recullen només punts no, no socials.
És una també... llàstima, de vegades això és sí. molt còmode, sí. no? Quan entres, jo recordo que fins i tot pues, et deien, escolti, què pensarà i tal, i li dius, bueno, i què voleu, no?
Us perquè... dic els aliments, llet, oli, llegum, sucre, farina, tomàquet triturat, són els aliments que es poden aportar en aquesta arròs. Iniciativa. I arròs, també, exacte. Perfecte. Doncs escoltin, més temes. Sobre això de la pobresa, ha començat una iniciativa legislativa popular per a una renda garantida de ciutadania. Es tracta d'una renda que es vol donar a totes aquelles persones que no tinguin cap mena d'ingrés per garantir que tinguin una vida mínimament digna. Són entre 600 i 700 euros, això ja recollia l'Estatut i ara es tira endavant aquesta iniciativa legislativa popular per desenvolupar-la. A Sant Cugat tenim una petita relació directa i és que el portaveu del PSC, Ferran Villasenor, farà de fedatari públic en aquesta iniciativa legislativa popular. Ahir va sortir una peça al Telenotícies de TV3 i hi havia gent que era partidària d'aquesta renda i gent que no, els que deien que no, deien que garantint aquest ajut de manera universal doncs es podia desincentivar que la gent busqués feina en el seu moment. No. I altres... Un moment, deixa'm explicar l'altre.
Jo dic
I altra
sí.
gent... Per això estic aquí a la tertúlia, perquè discutim una mica. I els altres deien, s'ha de garantir... peti qui peti, que tothom té un petit ingrés per garantir doncs, que no es trobi en una situació d'exclusió social i que almenys es garanteixi aquesta quantitat econòmica perquè puguin fer mínimament una vida digna. Dit això, okay. els del sí i els del no, ara us posicionareu.
El que el promotor d'això, un dels promotors, va deixar molt clar de que els 600 escaig euros que són la renta d'inserció mínima haurien de ser complementaris. És a dir, que si un treballa i té 400 euros de pensió, només serien 200. I amb l'obligació de buscar treball, i si li ofereix, perdria la renta. Per la qual cosa no desactiva cap possibilitat de buscar feina. Perquè si li ofereixen feina i no el vol, se li treu la d'allò.
Si troben una feina que s'ajusta al
seu perfil,
això va quedar clar. No, però vaja, dit però, això...
Jo trobo que està molt bé perquè no es pot permetre que hi hagi a Catalunya...
No
hi hagi
pot ser
gent
genèrica, ha de ser canalitzada a través dels serveis socials, tal, que vegin les situacions, perquè la renda està mínima, perquè per unitat familiar, per persones individuals, amb fills, sense fills, de quina manera, com i quan, tenen béns patrimonials, no en tenen, no es pot generalitzar.
Home, però ho faran bé, eh?
Oh, ho faran bé. Escolta'm, amb l'assegurança d'atur ha sigut de vegades un escàndol la de coses que s'hi han passat allà, eh? I tots en sabem, eh? O sigui que no es pot generalitzar d'aquesta manera, sinó que s'han de canalitzar, s'han de veure quines persones els hi fa falta, lògicament a la gent no la pots deixar morir-se de gana, però generalitzada i així, tothom té dret amb unes característiques... No, és com... va fer el Zapatero d'allò, de l'ajuda per criatures o el descompte de la renda, de tots igual, i no tots igual.
Més opinions. Maria, que tu sí que estàs a favor.
No, a veure, perdó, eh? Jo crec que el Narcís ja ho ha explicat, això s'ha de controlar. Una de les coses que més ben... que millor tenen els ajuntaments són els serveis socials. Jo penso que tenen capacitat per controlar-ho conjuntament amb qui faci falta, i les coses, les trampes que s'han fet en l'atur s'han fet també amb altres coses. Vull dir,
bueno, per tant, no justifiquem per tant, les trampes.
Som un país que justifiquem habitualment les trampes. Jo et dic ara que una persona que està a l'atur i vulgui capitalitzar el seu atur, no vegis tu els problemes que té, i tenim oficines per fer això, i la persona que està a l'oficina potser no sap com s'ho ha de fer. Per tant, sí que és cert que s'ha d'haver-hi un control i una... I un seguiment de totes les situacions, però penso que tenim infraestructura per fer-ho, suficient infraestructura per fer-ho. I s'ha de fer bé, simplement.
Jo he sentit expressions com per què haig d'anar a treballar per 900 euros si estan a casa me'n paguen 600 si no tinc despeses. Però jo que, això ho he sentit amb
això,
les meves orelles.
Tal com s'està organitzant, no podrà passar. No hauria de passar.
Ah, no hauria, però passa.
Pedro Pascual, després de tu.
A veure, jo crec que amb aquest tema, amb l'esperit, estic absolutament d'acord. O sigui, no podria passar que ningú d'aquí... L'altre dia vaig parlar amb un aquí i em va dir... Diu, a Cuba, diu, hi ha pobresa, però no misèria. O sigui... I és possible que el que haguem de treure d'aquí hi hagi gent pobra, però no misèria. Per tant, amb l'esperit estic plenament d'acord. Segona, considero molt perillós aquesta forma de decretar, perquè la picaresca salta sempre a la vista. I la tercera, per tant, ho diu molt bé Maria, jo crec que des dels ajuntaments, els serveis socials dels ajuntaments ho poden administrar, són els que millor ho poden administrar, o Càritas, que segurament Càritas, jo tinc molta confiança en aquests, no en totes les ONGs, però en aquesta sí. I l'única cosa que he trobat, d'acord amb el que deia el Narcís, és de què dius, bueno, això es faria la primera, diu, en els senyors que com un complement del treball, em sembla perfecte, i si una persona rebutja el treball, que d'allò se li treu, bueno, però és que llavors es quedarà, la primera tongada està bé, però ens quedarà una segona bossa dels senyors que han rebutjat anar a treballar. I llavors, què fem amb aquells senyors que van a treballar? És a dir, això com a punt de sortida em sembla molt bé, però després haurem de tenir en compte que en aquests senyors que han rebutjat la feina i que no han volgut ser no sé què, com els ajudem?
Cada palo a quant s'ho ve la...
Pues això...
Perdona, si aquest senyor tenia una renta que era d'diners públics i se li aparia perquè no caigués en un estat de desesperació, se li ofereix una renta que s'acopla al seu perfil i hi ha un treball i no vol... Escolta'm, ella que aguanti les seves esquenes, les seves espatlles, aguanti el que sigui. No ho sé el que faré.
Vale.
Pues que, no ho sé. Però almenys he salvat a la gent que vol ser honesta. El fet que hi hagi la possibilitat d'estafes o d'enganys, com s'ha dit a Lourdes abans, la picaresca, no motiva o no justifica de cap manera que no es faci una ILP perquè el govern doni unes ajudes imprescindibles.
Jo he dit que no generalitzi, com de vegades es fan aquí, que vinga, fem un sac i posem-hi tots i ja està. Jo he dit que han d'haver-hi lògicament administrats pels serveis socials i dels ajuntaments, perquè són els qui ho coneixen, l'atribució d'aquestes rendes, i llavors que ells administrin i vegin qui ho necessita i qui no ho necessita. No tothom, el que no tingui feina, no tingui ingressos, perquè de vegades un no pot tenir ingressos, i aquí potser me'n vaig fora de la meva ideologia, però té una família que el pot acollir sense cap mena de problemes. Aleshores, què? El fill d'un milionari, perquè no tingui renda, també li pagarem una renda social?
Però és que això es pot controlar perfectament.
Però és clar, si generalitzem, vosaltres heu dit generalitzar una renda tal per les persones, no sé què.
Home,
llavors tots som iguals, no som iguals.
És que
aquí
no és
ja...
el que diu la ILP, per... això, eh?
Bueno, no és aquesta. No és aquesta, l'espit.
Però heu dit, imaginant-me...
Doncs s'hauria de posar que s'analitzi i jo discrepo de tu, Pasqual, quan parles de Càritas. Càritas és una organització catòlica, està molt bé, ho fa tot molt bé, però aquests diners públics han de ser administrats per l'Ajuntament i els serveis socials de l'Ajuntament. La Càritas no té res a veure amb això.
Dit com a exemple de tranquil·litat, només només volia dir una última...
I xarxa d'oficines de l'ANEM, és que es pot fer una xarxa comú.
No, però que l'Ajuntament té xarxes socials que coneixen perfectament per evitar aquests escàndols que està explicant Lourdes, de gent de milionaris que poden cobrar, no és això.
Totes aquestes oficines que hi ha i existeixen han permès en aquest moment que s'hagi hagut una desviació de recursos, digue-li per falta de coneixement, no ho sé, home... O no?
Jo només volia dir una cosa, i és que m'estimo molt més empobrir-me per una situació d'aquestes que no perquè s'hagi salvat Bankia. És a dir, si jo
és així
de clar. O sigui, jo crec que si dius, escolta, això ens representa que el país viurà amb no sé què, no sé quantos. Bueno, m'estimo més viure més curt per una opció d'aquestes que no per salvar un banc.
Són 3.500 milions d'euros el que calculen els promotors d'aquesta iniciativa, són 664 euros al mes, i el que deia
per Catalunya,
el Narcís, sí. Si una persona, per exemple...
Però està calculat per Espanya, també em sembla, eh?
Sí, jo ara amb les dades que tinc davant. Si, per exemple, una persona cobrés una prestació de viudetat de 450 euros, la Generalitat només hi afegiria els 214 que hi faltarien per acabar de completar. Alguna qüestió més sobre aquest aspecte?
No sé com es fixa la xifra. Vull dir.
Jo dic que es faci bé per evitar els comentaris de Lourdes o que succeeixi el que Lourdes explica, que es faci d'una manera estudiada i que no sé... Sí, clar, no es pot, és que, per exemple, generalitzar i donar una subvenció, jo sempre ho deia quan estava a l'AMD, donar una subvenció perquè les criatures neixin al Bressola, neixin més barato, un senyor que el portava amb Vespa i l'altre senyor que el portava amb Mercedes, em semblava injust, i hauria de ser uns preus especials, però la vida està muntada malament, però crec que s'hauria de muntar bé, i això no impedeix, dir, com que es munta malament, ja no dono aquesta ajuda, no.
No he dit això,
Jo
he dit que s'atengui les necessitats. A les necessitats, no generalitzar paquets indefinits.
La xifra, Pasqual, sí. Es defineix perquè és la xifra que ha definit la Generalitat de lo que és la ratlla de la pobresa. Exacte. O sigui, la Generalitat té una xifra que diu el qui té menys de 664 euros al mes està a la ratlla...
Per família.
Jo diria que és per persona.
O sigui, una família de 3 membres té 1.800...
Ja no hi entra.
Potser ens hauríem de preguntar perquè hi ha pensions de viudetat inferiors en aquesta quantitat.
Això és horrible. Són famílies que han estat, sobretot, d'èpoques antigues que les senyores no treballaven, que vivien relativament bé, normal, perden el marit i perden la seva capacitat econòmica. Això és vergonyós.
Bueno, aquestes situacions, com la de la renda mínima, per gairebé tothom, per estudiants, a França ho tenen bastant controlat i funciona força bé. Per tant, a vegades podíem fer com els japonesos i escopiar el que fan d'una altra banda, no?
Sí, estic d'acord.
El que passa que les diferències culturals entre països influeixen molt en aquest tipus de polítiques, perquè quan més al nord vas, no?
Podríem
simplificar molt la situació.
Podríem copiar la democràcia anglesa.
Ficar la mala caixa comuna, no? Per exemple, i saltar-se... O, per exemple, quan vas a l'estació de Sant Cugat, ho veig sovint, no? Que agafo el tren, que molta gent es cola, no?
Sí,
dos per un, no? Allò que un entra i l'altre...
Ah, sí.
Que això ja jo, clar, fent... jo no sé què has de fer, no? Això ja si els has d'agafar o els has d'agafar?
S'està fent amb els cotxes, ja.
Amb els cotxes.
Amb el teletac, ja molt arrembat.
Clar, això, doncs, la gent no protesta, però en un país... allò que diuen seriosos, per simplificar molt també, això està molt mal vist, algú cridaria l'atenció, no? Però clar, com és aquest caràcter, no?, de que a vegades doncs, colar-se doncs, tampoc està tan malament, perquè al cap i a la fi, vaja, què passa, no?, que hi vagi un de més. No sé, aquesta sensació, no?, que el que deia, no?, copiar el que fan altres països, però clar, tenim la cultura
fa
que tenen altres països...
Però es pot aconseguir, perquè jo, perdoneu, però quan era petita... Vull dir, sempre recordo, no?, altres temps, ningú recollia les porqueries del carrer dels seus animals, s'escopia... O sigui, un tema amb educació, tot això, s'hi arriba. Amb educació s'hi arriba, i realment és vergonyós que la gent es coli quan és una cosa de tots i la paguem entre tots.
Sí, però ells no ho saben.
Sí, com no saben que fer malbé el mobiliari públic...
Per exemple, un altre, sí, tant.
A veure, ens costa molts diners a tots.
Parlem de colar-se en el metro o en els trens de Sarrià, em sembla que vaig llegir l'estadística que era el 0,02%.
Sí, jo crec que són pocs.
Doncs jo me'ls he de trobar tots, tu. No sé com m'ho faig, però me'ls trobo. Com ho saben els que s'han colat, per cert? Perquè són els que enganxen que s'han colat.
Clar.
Clar, els que s'han colat no els poden comptar.
No
crec que s'estiguin mirant la càmera. Ho dic perquè, és que, vaja, m'hi trobo.
No sé com.
Agafo el tren sovint i, vaja, no sé si també... O potser és que, mira, tinc mala...
No, agafes horari d'ells.
Però jo crec que s'hauria de posar un sistema.
No, et sorprendries, de l'edat de la gent que es cola.
Per què posen tan baix el que puguin saltar? Perquè no posen una cosa molt alta.
No ho sé, noi.
Perquè podrien evitar-ho.
Per sí,
no, no, que toquis des de terra fins a dalt. De terra a dos metres, no hi ha ningú que salti.
Eh? Plaça Catalunya, quan entres de la plaça per anar cap als ferrocarrils, quan entres del metro per anar cap als ferrocarrils, n'hi ha una valla molt alta.
No? Molt alta, i ara s'ha de picar. Que abans no s'havia de picar, només havíem de picar aquí a Sant Cugat quan tornàvem i deies, home, escolti, què passa, els de Sant Cugat ens colem més. Escolti'n, sobre Veneçuela, algun comentari, que ens queden 4 minuts. Maduro ha guanyat per la mínima.
Ha guanyat.
El successor d'Hugo Chávez va elegir president de Veneçuela amb un avantatge de menys de 250.000 vots sobre el seu adversari. Capriles, que no reconeix la victòria, diu que vol que es tornin a recomptar els vots. I Maduro promet donar proves de la conspiració dels Estats Units, perquè diu que hi ha tot de conspiració contra la seva elecció, i vaja, ens trobem en aquesta situació que Venezuela, després de la mort de Chávez, tornen a les urnes i ara està més dividida que mai, perquè vaja, 50-50 gairebé, tot i que ha guanyat Maduro, si s'acaben donant per bons aquests resultats. Escoltin, què els sembla tot plegat?
Jo Penós. Només vaig veure...
Molt breu, si us plau, perquè ens queden 5 minutets.
Jo només vaig veure les dificultats que tenien els que vivien fora d'allà per votar, els que vivien aquí, que havien de venir d'Alicant o de no sé què, i em va semblar una cosa supervergonyosa, diguéssim, que haguessin de venir d'Anglaterra o algun que havia tornat del país i havia de tornar aquí per votar perquè no havien canviat... M'ha semblat...
Això va passar també en les eleccions catalanes, que els catalans a fora no volien votar, perquè generalment són gent que voten antisistema, a canviar. I ells, o sigui, segur que el Chávez...
Si les ambaixades i els consulats servissin d'alguna cosa, segurament que això no passaria.
Jo, la veritat, dels dos candidats, aparentment ni l'un ni l'altre, vull dir, però no, clar, naturalment no els conec, que no reconegui la victòria... El Capriles, a mi em sembla relativament lleig, i ho dic perquè es veu que hi ha, no sé si 2.500 observadors per veure si les eleccions han estat netes. Hi ha no sé quantes organitzacions que estan mirant-ho, i m'imagino que tot i ser les trampes que normalment s'acostumen a fer, aquesta vegada hauran anat amb molta cura de no fer trampes, almenys els observadors.
Jo he sentit declaracions que hi han dit, sí, hi han hagut...
Ah, jo és que el que havia hecho fins ahir...
3.200 irregularitats, he sentit jo.
Ja.
Ho he sentit, eh? O sigui, no us ho puc dir, només he sentit amb un que entrevistaven.
Però més enllà de qui guanyi, que òbviament els resultats han de ser els correctes, el que sí que queda clar, que vota amb un vot avall, el chavisme ha perdut més d'un milió de vots, mentre que l'oposició ha arribat a tenir-ne 800.000 més. Números així molt generals, perquè jo òbviament crec estem pendents d'aquest resultat.
Els lideratges s'han perdut, home. El Chávez mort, el Chávez mort, però mort la ràbia. Tot.
Sí, però jo només veig que allà hi havia tot de quadres del Chávez, o sigui, jo crec que ha sigut com una xavelatria, vull dir, o sigui que... I és que a molta gent es veu que li ha solucionat els seus problemes, n'hi ha hagut d'altres que li ha creat.
Mira, jo no sé, però clar, en un país no on te pugui guanyar un senyor que digui que ve un ocellet que se li posa i li fa piu-piu... Perdoneu, és que per mi, ni que fos el meu candidat, deixava de votar-lo immediatament.
Però el Papa també ho diu, això.
No diu això, per favor. Que viene un pajarito i que le sirva no sé què, per favor, home.
Quan un pajarito habla es cátedra.
Va, Maria, per tancar, marxarem.
Em sembla que el Narcís no ha dit res, eh?
No, tu, Narcís, no t'acaba de fer el pes, eh?
No, ni un ni l'altre.
Ni un ni l'altre.
No, ni però tot més, veig que guanyi Capriles.
Capriles, quan diu quin és el seu referent a l'Amèrica Llatina com a polític, recent... diu Lula da Silva. Vull dir que no és una dreta... Home, Lula, podríem parlar molt de Lula, no? Però vaja, que...
No, bueno, no hi ha dubte que tant de bo el Chávez perdés, hagués perdut, tant de bo, no? Perquè entre lo malo es colleix...
I els teus amics d'Esquerra ja els agrada això, que diguis que vols que perdi el Chávez o no?
És que no és d'Esquerra, és aquell. Aquell és un cas especial. No,
és per picar-lo una mica, a veure si...
No, em pica res, no. No, perquè també voldria que el Castro desapareixés, eh? Absolutament, tu, les dictadures de dretes i d'esquerres. Les d'esquerres tenen encara una cosa pitjor que les de dretes, que no s'acaben mai perquè és el poble. I en canvi, les dictadures de dretes, mort del dictador, s'acaba la dictadura. Sí.
Doncs escoltin, ho deixarem aquí. Maria Pasqual Lourdes i Narcís, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a fer una miqueta de tertúlia i si volen la setmana que ve ens tornem a trobar i xerrem de què passa a Sant Cugat i al món.
Bon,
que vagi bé, bon dia a tots.
Adéu, bon dia. Adéu.
The colors of the rainbow so pretty in the sky, are so unfaced of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do?